Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Aquesta setmana es trobaven a Barcelona dos xefs de renom, Dani García i Jordi Cruz, tots dos marcats per dos monstres, les estrelles Michelin i la televisió. Els dos confessen que la tele els pren molta energia, però insisteixen, per activa i per passiva, que sempre que poden són els seus restaurants, i si no hi són, tampoc passa res. Jordi Cruz diu que fins i tot va demanar permís als senyors Michelin per fer televisió, si els de la Guia Vermella els molestava, ell no ho faria, i amb això de les estrelles no es van posar gaire d'acord. Dani García reconeix que un cop aconseguida la Tercera, la cosa ja està feta i que vol dedicar-se a cuinar a menjar més assequible i més popular. Per popular, entenguis també McDonald's. En canvi, el cuiner català, encantat d'haver-se conegut, diu que espera que li caigui alguna estrelleta més. Tots dos admeten que es guanyen bé la vida, en part gràcies a les marques amb qui estan associats. McDonald's, BioCentury... I arribava la pregunta del milió. Què és un cuiner? Algú que sap cuinar, deia Jordi Cruz. Doncs això, cuinin vostès. Ja ho deien els romans, facta non verba, fets, no paraules.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jubany, com estem?
Molt bé.
Bé?
Sí.
Estrella, ets una estrella, tu? Et consideres una estrella de la ràdio?
Una estrella del Michelin, seria jo.
Sí. Va, explica'm què ha passat al voltant d'una taula aquesta setmana. Ara ho he pillat, m'ha costat.
Sí, sí. A veure, doncs, que segur que un dels temes de conversa dels comensals deu haver sigut l'obertura del Bulli 1846 a Cala Montjoi, que, segons ha anunciat Ferran Adrià, serà el proper 10 de gener.
Hombre, finalment, tenim data. S'anuncia l'obertura d'aquest Bulli 1846. 1846, tot i que amb matisos, eh?
Sí, perquè res del que envolti un projecte pot arribar a ser del tot normal, un projecte de Ferran Adrià. Des de la Bulli Foundation s'està parlant d'una soft opening, que voldria dir obrim, però no del tot, no? I que es mantindrà en aquest estat durant un parell d'anys. El mes d'agost que ve, per exemple, s'incorporarà més personal i així fins que un dia m'imagino que hi haurà la inauguració màxima o hard opening o com es digui.
T'imagino, suposo que sí. Bé, la qüestió, això sí, és generar expectació,
sí.
I el millor de tot és que l'anunci d'aquesta setmana no és l'única novetat anunciada per Ferran Adrià.
No, perquè el gurú de la gastronomia ha anunciat que el projecte del Bulli s'haurà de completar amb l'obertura d'un museu-arxiu del Bulli, pel qual encara se n'està buscant emplaçament, que estaria ubicat a la ciutat natal de l'Adrià, que és l'Hospitalet de Llobregat.
Doncs res, bé, esperarem les inauguracions, les soft i les no soft, d'aquests nous espais dedicats al Bulli. Ens haurem de fer un croquis.
Sí.
Va, més temes.
Venim del Bulli i entrem en un Burger King.
No sé, què hi trobes d'estrany?
Bé, aquesta setmana aquesta cadena americana de menjar ràpid ja ofereix als seus establiments europeus, i per tant els d'aquí, la seva hamburguesa de carn sintètica. Aquella hamburguesa que sembla de carn, de veritat, però que en realitat està feta a base de proteïna vegetal. Aquesta en concret està formada a base d'una barreja secreta de soja, blat, oli, sense especificar-ne el tipus, ceba i espècies.
I com es diu això?
Rebel Burger, que m'imagino que han pensat que mola més que dir-ne hamburguesa vegetal, no? Una dada pels interessats, la quantitat de calories de la Rebel Burger és molt similar a la que té l'hamburguesa clàssica del Burger King, la Whopper. 608 calories de carn de mentida contra 640 calories la carn normal. Normal, vull dir, la carn habitual del Burger King.
L'altre dia, per cert, vaig estar una hamburguesa, d'aquestes de carn sintètica, no la Rebel de Burger King, una altra, i he de confessar que no em va agradar gens, per no dir altres paraules. Va, tenim temps, em sembla, d'un altre tema.
Temps per subratllar el reconeixement que ha rebut la bodega Sepúlveda del barri de Sant Antoni de Barcelona i el seu propietari, en Josep Solà. Acaba de rebre el Premi Nacional d'Espanya, en aquest cas, a l'Hostaler de l'Any.
Són uns premis que volen reconèixer els empresaris que donen allò, un valor afegit al sector hostaler.
I en aquest cas, de la bodega Sepúlveda, en destaca la seva aposta per la cuina tradicional catalana, amb especial atenció als plats de cullera, que ara que ve el fred, venen tant de gust.
I tant. Queda dit, doncs, llarga vida en Josep Solà, els seus plats de cullera, la seva les costelletes de xai i la bodega Sepúlveda. I tu creus que en Ramonet ens proposarà algun plat de cullera avui?
Home, això
fa fred.
Però si no, segur que ens ofereix coses molt bones, ja veuràs.
A veure.
Ramonet, què tenim avui?
Vinga.
Ben tornats.
Merci.
Gràcies.
Avui els servirem un dissenyador en crema de carbassa.
Ah, mira, veus, sí.
Després els portarem un gastrònom amb una reducció de la seva pròpia carn. I de postres, un iogurt de pagès amb grills de mandarina. Espero que us agradi.
Oh, i tant, i tant.
Segur que sí, fantàstic, tothom sembla bé. I hi ha un plat de cullera, que és el que volíem.
Exacte, doncs ja pots anar portant coses.
Òscar Guayabero, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Molt bé, aquí
bé,
estem.
Avui l'objecte de què parlem no ens cal anar-lo a buscar gaire llum. Bé, de fet, no és gaire comú als restaurants, però sí diria a les redaccions, a les oficines, bé, allà on hi treballi gent, eh?
Sí, tant. Bueno, avui parlarem d'allò que vam prometre ja, eh?
Sí.
Parlarem de cantimplores.
I ja tenim això ben assegut a la taula del restaurant Caníbal, Òscar Guayabero. D'aquí anem devorant tot el que sap sobre el disseny dels objectes que envolten l'acte de menjar, que són molts, sempre ho diem. I vam dir, com deia ara l'Òscar, lo prometido es deuda, que avui parlàvem de cantimplores i aquí les tenim. Veig que tu portes la teva i, a més, sempre portes la teva. Que quan et dic, Òscar, vols aigua, te n'oferim? No. Sempre porto la meva cantimplora.
Sí, ja fa temps que ho faig, de portar sempre la meva ampolleta d'aigua.
Sí, jo també tinc la meva. Val a dir que aquí a la ràdio teníem ampolles de plàstic, que ara hem substituït per unes fonts d'aigua que anem plenant amb gots, però cadascú, si et passeges per la redacció, ho veuràs, porta la seva cantimplora. Per cert, això del nom de cantimplora, ara m'ho deies abans de començar, que té l'origen del nom és català i és molt bonic, eh?
És molt poètic.
A veure, va.
La cantimplora és allò que canta i plora. És a dir, que quan la boques, l'aigua fa un soroll que pot abocar amb una música, amb un cant, però també a plorar.
Oh.
I d'aquí li ve el nom, que fins i tot en castellà també s'utilitza igualment cantimplora, però és origen en català.
És origen català. Cantimplora, canta i plora. És, bueno, meravellós, molt bonic. I ara em sembla, Òscar, que cada vegada veiem més cantimplores. Una mica per aquest tema mediambiental d'intentar defugir, no?, del plàstic el més que puguem, però bé, això em sembla que és més antic que la roda, eh?
Sí. Bueno, la idea és defugir dels envasos de plàstic d'un sol ús. Això és l'ideal, perquè hi ha envasos de plàstic que sí que tenen sentit que sigui així, però perquè l'utilitzem moltes vegades, no?
Uh-huh.
Doncs sí, això de la cantimplora ve de molt lluny. Mira, de fet, les primeres tenen milers d'anys i sembla que algunes de les primeres estaven fetes en carbasses. Se'ls feia un forat, se'ls buidava, diguéssim, el contingut, i després s'aixecaven a la vora del foc per curar-les, diguéssim, i llavors amb un tap de suro o amb un tros de fusta es tapava la sortida de l'aigua. La típica, que és aquella com una guitarra, eh? Aquella
que té una forma, com que té cintureta, la carbassa,
exacte,
que té com una
s'estreta. De fet, diuen que l'ampolla de Coca-Cola es va inspirar amb aquesta carbassa.
Ah, mira.
I és una espècie concreta de carbassa que es diu la Genaria cicerària, nom així en llatí, òbviament, i va ser una de les primeres plantes cultivades, allò, domesticades, i sobretot per això, per amagatzemar no només aigua, sinó també, per exemple, gra, llegums, aquest tipus de coses, no?
Uh-huh.
I l'origen segurament és africà, apareix en excavacions datades fins i tot a 12.000 anys abans de Crist, o sigui que Déu-n'hi-do, i es presumeix que va ser transportada en el curs de les migracions humanes per tot el món. És a dir, que l'expansió d'aquesta carbassa va unida a l'expansió de la humanitat des d'Àfrica fins arreu del món.
És a dir, els nostres avantpassats ja pensaven en com transportar l'aigua que bevien, eh?
Bueno, era important, perquè si tu feies una travessa, no sempre tenies un riu a prop, i per tant, doncs era important poder portar aigua a sobre.
La primera cantimplora, que quedi clar, era una carbassa. Ara, de cantimplores fetes amb carbassa, em sembla, n'has intentat buscar i no te n'ha sortit, eh?
N'hi ha, nen. Hi ha alguns artesans que estan recuperant la idea de la carbassa com a cantimplora, però és més com un objecte decoratiu que com altra cosa.
Sí, sí. I, home, les botes de cuir, per exemple, que aquestes sí que les trobem més sovint, i aquestes també venen de lluny.
Sí, el que passa és que les botes de cuir per l'aigua, concretament, tenen un problema, que és que sovint es fan malbé. L'aigua es podreix i també la bota. Val? I a més, solen comunicar el gust de la pell a dins del cuir. Per això també es van començar a fer-ne de fang. Sobretot a Mesopotàmia o posteriorment. Els soldats romans, per exemple, sempre portaven una cantimplora a sobre que era d'una argila cuita molt forta, però també tenia el problema del gust. Així que per evitar-ho van començar a posar una llavor d'anís.
A dins de la de fang.
Sí, tu no sé si és allò del càntic, que és un invent meravellós, algun dia en podríem parlar.
Sí.
Doncs saps que quan diuen s'ha de curar el càntic, se li posa un rajolinet d'anís.
Mm-hmm.
Doncs suposo que la cosa ve per aquí.
Mm-hmm.
És per treure el gust de la terra, de l'aigua que està continguda.
Exacte. És a dir, tenim carbassa, tenim cuir, tenim fang...
Vidre. Vidre era el següent material, i era un material que preservava molt bé les propietats de la beguda. Habitualment es portaven amb uns cistells de vímet o eren cobertes amb tela.
Clar, per allò que no es trenqui, no?
Clar.
Aquesta tenia aquest perill.
Es tancaven amb taps de suro, també, però això, tenia una gran fragilitat i, per tant, fins que no es van descobrir els vidres d'alta resistència, era una tintura que es feia servir relativament poc.
I, per últim, que ara aquestes sí que les veiem molt sovint, on tenim records, acer inoxidable seria, no?
Sí, bueno, primer eren d'alumini i després van anar substituint per acer inoxidable. Entre els dissenys de mitjans del segle XX, a partir dels anys 50-60, van proliferar moltíssim aquestes cantimplores de metall. Que
Quina diferència hi ha entre l'alumini i l'acer inoxidable a nivell de material, eh?
Doncs, entre altres coses, que l'acer inoxidable no s'oxida, per això és inoxidable, òbviament, sí. I l'alumini tampoc, però l'alumini té transferència de gust a vegades, per exemple, per cuinar no és bo, perquè transfereix part dels minerals de l'alumini a la cuina quan està. I, en canvi, l'acer inoxidable no té aquest problema, no?
I a l'aigua també li passaria, llavors, que si és d'alumini trobaríem una mica de regust, pot ser?
Més que de regust és això, que l'alumini amb el temps es va fent allò que li deien l'aluminosis.
Sí,
val?
Sí.
És un procés químic bastant més complex, no passa a les cantimplores, però una cosa similar podria arribar a passar i, per tant, doncs no és desitjable. I llavors la idea d'aquestes cantimplores de metall, que eren molt més pràctiques, perquè si es queien doncs no es trencaven i tal, tot i així s'abunyegaven i llavors alguns que tenien poros i tal, llavors se les forraven d'un feltre verd. Tu ets algú que recordes quan anaves d'excursió, eh?
Quins records, sí, les típiques cantimplores d'alumini folrades de feltre que portaven exactament de colònies de càmping i que semblaven no molt resistents, no ultra resistents. De fet, algun que ara segur que en deu tenir alguna.
Segur. I de fet, algunes portaven a sota com un bol que servia per menjar sopa o per prendre l'aigua directament i que feien que encara fossin més resistents per la part del cul de la cantimplora, que és el que més patia amb els cops i aquestes coses, no?
I ara, Òscar, bé, és que en tenim de mil formes i colors, només cal que ens passegem per botigues de tota mena. De fet, botigues a vegades de coses de la llar, de tota mena de materials. Jo n'he fet aquí, ara després ho penjarem a les xarxes, un recull d'una mica d'algunes de les que hem trobat en la redacció, perquè cadascú té la seva, i penses, déu-n'hi-do, l'oferta deu ser molt àmplia, perquè no hi ha cap de repetida, sí o no?
Sí, sí.
Què és el que guanya ara mateix a nivell de disseny amb el tema de la cantimplora?
Bueno, clar, evidentment això que deies, no? El tema de no utilitzar envasos d'un sol ús és el que provoca que la gent comenci a portar les seves cantimplores. Hi ha un boom, vas a aquestes botigues de gadgets que hi ha por ahí i n'hi ha de tota mena. Es fan servir molt unes de plàstic, especialment de polilité o de policarbonat, que són dos plàstics que tenen una bona resistència, diguéssim, als líquids.
De meves així, mira.
Sí.
Plàstic d'aquest dur, eh?
Generalment són materials molt lleugers, a més són reciclables, vull dir que està bé, i el bo és que són molt fiables davant de fuites, i fins i tot quan cauen, doncs no acostumen a trencar-se, no? Què és l'únic que hem d'evitar? Doncs tenir-les al sol durant allò, que la poses al costat del cotxe, a la part de darrere, i està tot el dia que tu estàs a la platja, està allà. Perquè el plàstic, quan li dona el sol durant molta estona, i quan es calenta durant molta estona, sí que pot tenir algun tipus de transferència de partícules amb el líquid que el conté. Però tret d'això, la veritat és que funciona molt bé.
O sigui, la meva al sol no la poso. Aquí dins de la redacció sí que problema, però si me'n vaig de camp...
A veure, si està
un
moment no passa res, però si te'n vas allà tot un dia i el deixes al sol, no, doncs no, la cosa no funciona.
Sí, la teva és més mona, eh? La teva és...
La meva és de vidre.
La teva és de vidre i té una bosseta
està
boníssima.
Forrada amb neoprè. És una cosa que últimament es fa molt perquè per protegir i, a més, teòricament aguanta una mica la frescor o l'escalfor que hi ha dins, no? Que, de fet, hi ha bastants... cantimplores que comencen a incorporar termos, diguéssim, que comencen a incorporar aquesta possibilitat de calentar-la, no?
Mm-hmm. I n'he vist, perdó, també de silicona, eh? Folrades de silicona.
Sí.
Potser també tenen aquesta funció una mica d'aguantar la temperatura.
Sí, la silicona jo no sóc molt amant perquè és difícil de reciclar, però és veritat que funcionen bé i que la silicona aguanta bastant bé els cops, o sigui que també és una bona manera de protegir-ho.
Mm-hmm. Ara pensava aquí que sempre parlem d'aquest disseny pràctic que ha de ser útil, perquè aquesta és la funció, eh? No sé com hauria de ser la cantimplora perfecta, o si és que l'has trobat a nivell de, no sé, hauria de ser pràctica, per exemple, d'emplenar, d'obrir, de transportar, de beure, no? Que el beure fos allò natural, no?
Sí, hi ha de tota mena, eh? Hi ha algunes, per exemple, tu tens una aquí que té com un broc, diguéssim, sí, més petitet, com per beure més còmodament, sí. Si no, a vegades les que són molt amples, doncs, pots allò regalimar quan estiguis bevent, no? Jo crec que l'ideal, bàsicament, primer que ens agradi, òbviament, però després que tingui un bon tap, això és bàsic,
que
no surti l'aigua, i després si pot tenir algun estri doncs, per enganxar-la, un petit moscató o qualsevol cosa, perquè es pugui enganxar, això sempre funciona millor.
Mm-hmm. No sé si s'han de netejar, perquè aquí les anem emplenant i
mira,
el refil,
netejar,
però...
Sí, es poden netejar el rentavaixelles directament. S'ha d'anar en compte simplement que no quedin restes de sabó, és a dir, escórrer-les bé, que estiguin ben seques, abans de tornar-les a fer servir. Mm-hmm. I si són metàl·liques, fins i tot no cal ni netejar-les massa. Només amb, potser el broc de tant en tant amb un drap humit, però que queden les restes del beure, però res més.
Mm-hmm. I després això, bueno, ja donaria per un altre dia. Mira, t'he portat la meva, que jo em faig el cafè al matí, llavors me'l poso aquí amb una... No sé si li podríem dir... No, això és un termo, evidentment, no? Una cantimplora que té aquesta funció extra de mantenir l'escalfor, no? Que això sí, seria una altra cosa, però, escolta, em costa molt de trobar-ne que més de mitja hora hi ha res, eh? Se'm refreda. No sé si és un error del disseny, això.
Mira, segurament. Hi ha de molts tipus i cada cop són millors, eh? Però jo, consejo de amigo.
A veure, va.
Si vols conèixer el millor termo per portar aigua calenta, per pregunta-li a algun conegut que tinguis, algun amic o amiga, d'Argentina o de Xile.
Llàstima, no en tinc cap.
Per què? Perquè ells utilitzen l'aigua calenta per fer-se el mate.
Ah,
i són uns professionals. Són uns professionals. Ells saben perfectament quins són els millors termos per portar a sobre i que l'aigua no s'ha refredi per poder-se fer el mate. Uh-huh. Els millors sempre són aquelles que tenen un doble recipient i que estan aïllats entre un i l'altre.
Què vol dir? O sigui, dos capes?
De fet, és una ampolla entre una altra. La de fora és d'alumini o de plàstic, i la de dins acostuma a ser de vidre de l'alta resistència, que a més és refractant, per tant, que aguanta molt bé l'escalfor. I entre les dues superfícies, o hi ha aire o hi ha un material aïllant. Aquestes són les que funcionen millor.
Mm-hmm. Bé, fantàstic. Jo em quedo amb la meva. Ja sé que no me l'he d'emportar de càmping, però bé, m'agrada. Li tinc que estimar. Per cert, Òscar, abans que marxis, he llegit un article teu interessantíssim sobre una exposició que es fa aquests dies al Museu del Disseny de Barcelona, que tracta sobre, pel que he llegit, es veu que és un senyor que li hauríem de fer reverències, no? És un dissenyador que es diu Víctor Papanek, que és austríac, encara que va viure, no?, als Estats Units,
sí,
majoritàriament, és recomanable l'exposició, encara que no t'hi dediquis a això del disseny. Què ens ensenyava el senyor Papanek?
Totalment. Mira, el Papanek és un dels millors pensadors de quin és el paper social que ha de tenir el disseny en el segle XX. Ell fa ja aquesta exposició al Museu del Disseny, jo estic portant les activitats paral·leles. Just ahir vam fer un cinefòrum, el divendres vam fer un cinefòrum sobre una pel·lícula que es diu The Mind, de Tomorrow, és un documental sobre el futur, i la idea és a veure com el disseny pot ajudar en aquesta època que estem de transició ecològica a la societat en general. És a dir, no creure'ns que som els salvadors del món, sinó posar-nos al servei de coses que ja estan passant i que estan millorant o estan intentant millorar la situació de la que estem, no? Uh-huh. I el Papanek és un pioner en aquest sentit, és un tio molt interessant. L'exposició està bé, es veu bé, és fàcil. És una exposició que dic jo com una ceba, té moltes capes, i si la pots veure lleugerament, i si t'interessa sempre vas trobant material com per anar-hi entrant. O sigui que és molt recomanable.
Uh-huh. Em sembla que deia... recordo el teu article, deies que el senyor Papanek deia que el disseny havia de ser per tothom, havia de ser sostenible, havia de ser col·laboratiu i havia de ser obert, que són conceptes que hem anat repetint en aquesta secció des de sempre que la fem, és a dir, recordant aquestes coses bàsiques del disseny. Si us interessa, em sembla que fins al 2 de febrer,
sí,
mira, que és el dia del meu aniversari, teniu temps per visitar-la.
Era un tio molt radical. Comença el seu llibre, un llibre més important, que és Disseny pel món real, dient no hi ha pitjor professió que la del dissenyador, potser només la del publicitari.
Ah, imagina com
anem de fort. No, bueno, perquè ell volia redibuixar. De fet, li va costar que el van fer fora de l'Associació de Dissenyadors dels Estats Units, directament.
Sí. És bona professió, Òscar Guayabero, ser dissenyador, no?
Jo crec que és bona professió si tens clar quin és el teu paper dins de la societat. Si el que vols és vendre coses que la gent no necessita, doncs cadascú faci el que vulgui.
Bueno, al restaurant Caníbal fas el teu paper extraordinàriament bé i nosaltres en necessitem, així que no deixis de dedicar-t'hi. Moltes gràcies un cop més per explicar-nos coses sobre el disseny. Feu servir cantimplores, va, que són ecològiques i boniques. I ens veiem d'aquí un mes que, alerta, serà gairebé Nadal. I hauríem de recuperar allò de del tema regals i cuina,
sí,
que tant de joc dona,
me'n recordo.
Vinga, ho recuperarem. Gràcies, Òscar.
Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia. La resta de dies, tancat per descans del personal. La Magdalena de Proust.
Un record que tinc d'un pastís de peix que feia la meva mare.
Lluís Miñarro, productor de cinema. Recorda una recepta familiar, salada i equilibrada.
I que ho feia amb patata bullida, està clar, amb lluç, olives trinxades, em sembla que també hi havia pèsols, crec recordar, i després per sobre una maionesa que la feia ella, que no era de pot. I això era un plat excel·lent, excel·lent. I ho acompanyava amb mongeta verda bullida, d'aquesta que li diuen Bobby, la primeta. Això era l'acompanyament d'aquest pastís de peix.
Alícia al Mercat de les Meravelles.
I versió express del restaurant Caníbal, però no falla mai Toni Massaners, tampoc falla mai la Fundació Alícia, que aquí els tenim ben asseguts. Ben tornat, Toni, com estem?
Molt bé.
I avui saps què podríem fer? Agafem la fruita que anem a parlar ara, fem una enquesta pel carrer i preguntem a la gent si sap el que és. No sé si sabrien, parlem de la xirimoia.
Sí.
Per petició meva, jo ho dic ara.
Ara anava a dir, Això és un disc, és un disc sol·licitat.
Un disco sol·licitat, és això. Però sí o no? Que hi ha molta gent que potser veuria aquesta fruita i no et sabria dir el que és.
O sigui, per un cantó hi ha això, no? Hi ha gent que no ho coneix, aquesta mena d'ou de drac, Seria una cosa així, perquè sembla que tingui escates verdes, no?
Val, és a dir, fem allò de com si fem una endevinalla, no?
Sí.
Com es deia allò del plàtan, com la descriuríem, va? Verda, per fora.
Verda i que sembla que tinguis cates, no? O marques de dits, no? Com si hagués tot...
Sí, pell de rèptil.
Exacte, com si hagués pell de rèptil i, en canvi, quan l'obres, no? És absolutament blanca, no?
Blanca.
Amb unes llavors, compta amb els nens, negres, bastant grosses, que ja es veu, evidentment, molt agradables, diguéssim, de no menjar, no? Perquè són... I que té un gust... un contrast dolç-àcid molt marcat, no? Realment és una fruita dolça, àcida, amb una carn que recorda una mica la pera una mica més cremosa,
sí,
no?
Sí,
seria una pera cremosa, no? Una cosa així, no tant... per tant...
Però veritat que el sabor no el podríem comparar amb res?
No.
Que no?
No.
Estava pensant...
I suposo que no tenir aquesta referència, no ho sé, fa que això, que s'estimi...
O s'ho di.
I el que s'ho di, jo crec que per això hi ha molta gent... no és que no hi sigui normalment a partir d'aquesta època, no? I quan fa fred, diguéssim, en aquest cantó i fins l'hivern, no és que no es pugui trobar, es troba molt fàcilment, però jo crec que hi deu haver gent que o no l'ha tastat, o perquè ja a casa seva no els agrada, diguéssim, o l'ha tastat una vegada i no li ha agradat, no? I el que no li ha agradat, Chirimoya, no se n'han recordat més, perquè a més sí. el nom, tot i que diguéssim que té una raó, no?
És
un nom divertit, no? De dir. Doncs en canvi ho ha deixat, i en canvi d'altres no, d'altres us heu convertit en fanàtics, cosa que està molt bé.
Chirimoyaires. Sí, a mi em ve de família, perquè la meva mare li agrada molt, i en conseqüència de veure-la menjar, n'he menjat jo. I a més em sembla que els nostres amics sud-americans també els hi agrada això de la chirimoya.
Sí, recordo que quan vaig estar a Xile, mira, que ara que tenen això que vaig anar al mercat, al gran mercat de Santiago de Xile, i que estava ple de chirimoyas, i em van explicar que això, que per ells és una fruita molt... una reina de les fruites, no? De fet, va néixer per allà, diguéssim, no? És originari de per allà, de fet, de una mica les muntanyes baixes, diguéssim, tropicals, però hi ha muntanyosos del Perú, i Perú i Xile, ja sabem que estan un al costat de l'altre, per lo bueno i per lo malo, perquè al llarg de la història s'han barallat moltes vegades. Per tant, és d'allà, No,
és a dir, és una fruita tropical, sí. que quedi clar, Catalunya no conreem,
no,
però ens ve del sud de la península espanyola.
Exacte, no? A Màlaga i Granada se n'ha fet una gran producció, perquè tenen aquesta característica, diguéssim, de tropical, amb una mica de poder tenir muntanya, i em sembla que són fins i tot els principals productors del món, no? Cosa que
Déu-n'hi-do.
Sí, per això, no? I gran exportadors a tota Europa de la chirimoya, que d'altres llocs he també trobat a Itàlia, per exemple, recordo en alguns mercats de Turí de trobar-ne molta, i per tant això, que hi ha gent que li agrada, que és molt bona, que és molt sana, que és molt saludable, perquè ja sabem que les fruites són dolces, però aquesta dolçor quan va amb la fibra, quan va amb les vitamines, quan va amb el potassi, en aquest cas, que va molt bé, i tots els altres minerals de la chirimoya, doncs això, doncs el que no l'hagi tastat, que la tasti, no? Perquè això ara és el moment.
Sí, sí, i em sembla que a Granada i a Màlaga tenen fins i tot una D.O. que li diuen Costa Tropical.
Tropical, doncs ja està.
Escolta, això és curiós, això dels colonitzadors espanyols, que l'anomenen menjar blanc.
Sí.
Allò del blanc que sempre estava...
Quan d'allà la van portar aquí, no? Anàvem allà, anàvem a buscar espècies i tot això, però tot el que trobàvem per menjar, miràvem d'identificar-ho en coses que semblessin aquí, no? Per això el pebrot, com que picava, no? L'ají, li diuen així, doncs li van dir pebrot pimiento, de pebre o de pimienta, no? I etcètera, i en trobaríem d'altres. Amb aquesta fruita tan estranya, el que van fer va ser veure el que hi havia dintre, aquesta polpa de dintre blanca, no? I els hi va recordar un menjar que estava molt de moda, que es menjava dolç, i que era molt valorat en aquell moment, i que era el menjar blanc, no? El manjar blanco. Doncs quan van portar aquí aquesta fruita, doncs la van portar com el manjar blanco, no? Un arbre que donava manjar blanco. Menjar blanc.
Ara recordo que la setmana passada ens deies que per aquells que deixen de fumar es compressin l'avellana sense pelar.
Sí.
Aquesta fruita és molt entretinguda de menjar, perquè evidentment et poses aquest pinyol a la boca i l'has d'anar pelant amb la llengua. Trobar-li el punt de maduresa és el que jo trobo més complicat. Sí?
T'ho explico jo o m'ho expliques tu?
No, m'ho expliques tu,
no,
que ets expert.
Perquè és veritat que s'ha de deixar madurar, que no s'ha de posar a la nevera, perquè la fruita ha d'estar allà en la temperatura, diguéssim, on es fa, per tant, però que és veritat que no, tampoc es pot tenir gaire masses dies, perquè el que ha de ser és quan comença a ser un punt elàstic, diguéssim, però encara no s'ha passat i que ha canviat una mica de color, és quan te l'has de menjar, no?
Exacte.
Sí? És quan t'agrada?
Sí. Trobar-li el punt, que és allò tan complicat, a més és una cosa delicada, no ha d'estar massa madura ni tampoc massa dura, perquè llavors és immenjable.
Immenjable, exacte.
Vinga, i toca fer la compra, que això no falla mai, perquè hem de menjar. Ves que hi farem, no?
Doncs
llavors hem d'anar a buscar coses.
Abans dels deures de menjar, de tastar la chirimoya, qui no l'hagi tastat,
sí,
no?
Perquè això sí, és veritat.
Perquè conèixer és tastar, en el cas de la gastronomia, doncs també podem menjar pera, poma, codony, mandarina, taronja, llimona, caqui, fruites d'aquesta temporada, i de verdures bledes, carbasses, enciam, tomàquet, porro, espinacs, pastanagues, escaroles, cols, bròquils, carxofes, bolets, conrots o no, naps, de peix, besuc, corada, llobarro, romero, salmó, d'això ja sempre moll,
sí,
truita, escopinyes, carabiner, que són aquest tipus de gamba, escamarlà, i també la gamba roja dels nostres dels nostres ports.
I em sembla que el Bernat et diu alguna cosa de les potxes, no?
Sí, i quan, no? I quan demanem amb el nostre savi dels horts de Montsant Benet, em diu, escolta, diu que ara és el moment d'agafar aquestes mongetes seques, que les collim quan encara ja estan granades, quan estan granades, però encara no s'han assecat, no? En lloc de deixar-les assecar dintre i després es separen molt fàcilment de la vaina, no? El que es fa és que se'ls treuen, no? S'esgranen com si fessin pèsols tendres o faves, i és un moment en què estan màgiques, perquè encara no tenen, encara no han assecat la textura, encara no han fet una pell massa, no? Massa pelluda.
I és el que molesta.
Clar. Per tant, això, que no es fa mai, perquè en realitat són, hi ha la feina d'esgranar-les, es prefereixen tradicionalment deixar seques, però si em pots aconseguir les esgranes i te les menges, és igual, pots fer una favada, les millors favades es fan amb aquest tipus de mongetes, encara que es diguin faves, d'aquest tipus de mongetes, o pots fer-ne qualsevol altra cosa, o sigui, utilitzar-les com mongetes seques, però amb aquest punt menjaràs una cosa absolutament deliciosa, descobriràs un nou paradigma del sabor.
Mira, a mi de repent m'ha agafat com una gana immensa en recordar un plat de potxes, efectivament, que vaig estar ara fa un any a Sagàs als Casals, i els meus companys de taula em deien i ho perjuraven, això deu ser que les han pelat.
I tant, això...
Perquè semblen pelades, efectivament. Quina, buah, meravellós.
Quina meravella.
Doncs recordeu això que diu el Toni, conèixer és tastar, eh? Mm-hmm. Gràcies, Toni Massanés, bon diumenge.
A vosaltres.
Els vegetarians són deliciosos. Però, com que no són ni carn ni peix, els seus menuts són immenjables. Sempre amb algunes excepcions.
Un restaurant caníbal a Berlín. A Catalunya Ràdio, amb Paula Molés.
Bé, això s'acaba, eh?
Home, no s'acaba fins que no deixem la propina, Paula.
Això és veritat. Avui li toca a la Dolors Català, pagesa de l'Arbeca, a Lleida.
Tot teu, Dolors.
Diuen els padrins de més edat que no fa pas tants anys a les Garrigues, en arribar al novembre, colles d'homes i dones formaven grups nombrosos per recollir les olives a canvi d'un modest jornal. La feina era feta tota manualment, fins i tot les dones recollien el fruit de terra amb les mans. Tot i la duresa, recorden que l'ambient era festiu, que era costum de sentir com els collidors cantaven a l'hora que treballaven i que les veus d'aquelles corals improvisades s'escoltaven per tots els racons. Avui, aquelles melodies han quedat substituïdes pel so mecànic dels vibradors elèctrics i els grups de jornalers ara són una o dues persones que quasi sembla que formin part de la màquina. L'objectiu és produir grans quantitats d'oli, de vi, de fruita i, sobretot, en el temps més curt possible, perquè les jornades no s'allarguin i arribem a temps a la nostra sessió de ioga, de meditació o bé el partit de pàdel, per allò d'evitar l'estrès i desconnectar. M'agrada passejar-me entremig dels olivers i de tant en tant tanco els ulls i penso en aquells que ens van precedir amb un sentiment d'agraïment, perquè és gràcies al seu esforç que avui tenim arbres, fruits, un paisatge i sabem com cuidar-lo, perquè segueixi donant-nos el nostre aliment de cada dia.
Ja tanquem el restaurant Caníbal. La setmana vinent obrim a la mateixa hora, diumenge a la una del migdia. Canviarem alguns plats, però a la cuina serem els mateixos. Dani Jiménez, Susana Ortega, Gemma Safont Trias, Sílvia Andrés, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Brindis. Més junts del que ningú no sabrà mai, alcem les dues copes. Veiem la nostra llum, cadascú als ulls de l'altre. Un home i una dona en un instant poden equivocar-se, però l'instant no tornarà mai més.
Kiss me each morning for a million years. Hold me each evening by your side.
A million years. Then if it don't work out, then if it don't work out, then you can tell me goodbye. Sweeten my coffee with a soften my dreams with your sigh. Mm-hmm. And after you've loved me for a million years, then if it don't work out, then if it don't work out, then you can tell me goodbye. If you must go, just so that we